Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 8.
Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia, dimecres 10 de setembre del 2025. Us parla Martí González i aquí comença l'Infomatí.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Aquest curs 2025-2026 els mòbils estaran prohibits fins al final de quart d'ESO. Això, juntament amb l'auge de la IA, de la intel·ligència artificial, són dos dels reptes als quals hauran de fer front els instituts i també refer les seves normatives per tal d'adaptar-se. Per aquesta última, des de l'Institut Joaquim Pla i Ferreres han posat molt l'èmfasi en sancionar possibles plagis de treballs fets a partir, per exemple, del xat GPT o d'altres eines similars. Eva Miró és la coordinadora pedagoga del centre.
Quan es detecta un plagi, sobretot en treballs escrits, el que sí que hem posat per normativa és que cal fer una entrevista amb l'alumne. Si tu l'utilitzes per dir, dona'm fonts bibliogràfiques, aporta'm estudis, dius, bueno, ho estàs utilitzant com a eina i ho referencies, cap problema. El problema és quan directament ho copies i ho fas passar per teu, no? Per producció teva pròpia. Aquí sí que la sanció és directa i és un zero, és un suspès.
Pel que fa a l'ús dels mòbils, les sancions també s'han deixat molt clares. Els alumnes l'han de guardar durant tota la jornada al seu armariet i no el poden treure ni a l'aula ni a l'hora del pati. Si s'enxampa algú amb telèfon, se li requisa, es porta a secretaria i s'avisa a la família i al final del dia el pot recollir. Si se l'enxampa més d'un cop, a més aquest procediment també s'expulsa l'alumne durant un dia del centre. En cas que no el vulgui lliurar directament, se l'expulsa durant 3 dies. Podeu recuperar aquest tema d'obertura al nostre web www.cugat.cat. Un web en què també hi trobareu que la ruta de tapes que torna a Sant Cugat del 18 al 28 de setembre amb 41 establiments i que estableix un rècord, per tant, de participació. La iniciativa, impulsada pel Gremi d'Hostaleria i Restauració amb el patrocini d'Estrella Damm i la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Cugat, arriba amb novetats. Abans que comenci la ruta, els amants de les tapes tindran l'oportunitat de participar en un sorteig especial registrant-se al web gastronosfera.com, on es posaran en joc 5 talonaris amb 10 tiquets per degustar 10 tapes de forma gratuïta. A més, es manté la votació popular a la millor tapa a través del mateix web. Aquest vot permet la participació al sorteig d'un sopar per a dues persones a 4 dels establiments que formen part d'aquesta ruta: el restaurant Brau, la Bodega Tomàs, el bar Casa Àngel i la Taverna Catalana. El preu de la tapa i el quinto o canya d'Estrella Damm serà de 4,5 €. A més, alguns establiments oferiran la possibilitat de demanar la tapa amb un quinto de Boldam o una cervesa d'Aura, que tindrà un preu superior de 4,70 €. Enguany el Telparc, a més, també col·labora amb la proposta i distribuirà 1.500 tiquets d'aparcament gratuït de 30 minuts que es podran trobar als diversos establiments participants. A més, s'habilitarà una reserva especial per poder aparcar durant 24 hores per menys de 6 €, 5,95 €. El president del Gremi d'Hostaleria i Restauració de Sant Cugat, Roger Massaguer, ha assegurat durant la presentació que el rècord d'establiments que participen en l'enguany a l'edició d'enguany demostra que la ruta és una aposta d'èxit. La previsió del premi és tornar a trencar el rècord l'any vinent i arribar als 50 establiments adscrits. Per la seva banda, el tinent d'alcaldia de Comerç, Bernat Picornell, ha posat en valor també la iniciativa com un vehicle per dinamitzar la restauració local i donar a conèixer la varietat de propostes gastronòmiques que hi ha a Sant Cugat. Assegura que és una acció que dinamitza l'activitat econòmica i crea comunitat a la ciutat.
Infomatí, la informació local des de primera hora.
Canviem totalment de qüestió. Més de 60.000 palestins han estat assassinats per Israel a Gaza des que es va esclatar l'ofensiva, es va augmentar l'ofensiva per ocupar aquest territori l'octubre del 2023. 2 anys després, Sant Cugat, en Palestina, vol mantenir viu el focus d'atenció en aquest genocidi. El col·lectiu està organitzat un acte on llegirà el nom dels més de 10.000 infants que han estat assassinats a la franja de Gaza. Serà una trobada que tindrà lloc el divendres 26 d'octubre de 7 del matí a 11 de la nit a la plaça de Lluís Millet, davant de l'estació de ferrocarrils al centre de Sant Cugat. Sant Cugat en Palestina busca voluntaris, per tant, per fer possible aquesta lectura d'aquests 10.000 noms d'infants assassinats. Per participar-hi cal inscriure's en un formulari que podeu trobar, evidentment, també al nostre web www.cugat.cat.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I més informació en format breu. Els Mossos d'Esquadra van recuperar el passat 4 de setembre 11 ordinadors que havien robat un institut de Sant Cugat. Els ordinadors, juntament amb una gran quantitat de telèfons mòbils i altres ordinadors, es trobaven en dos immobles de Mataró que funcionaven com a centre de recepció, processament, estafes i revenda de terminals mòbils i estaven a punt d'enviar-los a països estrangers. Els ordinadors de l'Institut Sant Cugatenc, valorats en 1.600 euros, havien estat robats el 6 de desembre de 2024. Per tal de dur a terme el robatori, els lladres van forçar una persiana i van trencar una finestra del primer pis del centre. Aquesta investigació s'emmarca dins del pla Campai, una nova estratègia dels Mossos d'Esquadra enfocada en la lluita contra la multireincidència. I Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya reforçarà el servei de trens a la línia Barcelona-Vallès aquest dijous amb motiu de la Diada Nacional. En concret, hi haurà 352 circulacions més a la línia que dona servei a Sant Cugat respecte a un festiu habitual, el que significa un augment del 49,8%. Entre les 10 del matí i les 3 de la tarda es doblaran les circulacions entre el Plaça Catalunya i Sabadell i entre el Plaça Catalunya i Terrassa, passant de 3 a 6 trens per hora i sentit. A la tarda, entre les 3 i les 9 de la nit, es passarà de 3 a 10 trens per hora i sentit. Com cada any per a la Diada, a més, Ferrocarrils il·luminarà amb els colors de la senyera les voltes de l'estació de Plaça Catalunya, al sostre. L'ENS recomana utilitzar el transport públic per als desplaçaments cap als diferents actes que s'organitzin durant aquesta jornada i evitar d'aquesta manera l'ús del vehicle privat. I torna la marxa solidària Pas per tu, que arriba a la seva 8a edició i ho fa amb una imatge renovada. El recorregut de 7 quilòmetres tindrà lloc el dissabte 18 d'octubre a partir de les 10 del matí, amb sortida i arribada al parc de Ramon Barnils, avituallament al Pi d'en Xandri, i botifarrada també al final, aquest mateix parc Ramon Barnils. També hi ha un recorregut adaptat d'un quilòmetre. L'objectiu un any més és recollir fons a benefici dels projectes del taller Geroni de Moragues, Sant Cugat, per a persones amb discapacitat intel·lectual, trastorn de l'espectre autista i trastorns de salut mental. Les inscripcions estan obertes fins a finals de setembre per un preu de 17 euros cada dorsal amb samarreta i botifarra inclosa. Per als menors de 14 anys i els majors de 65, a més de les persones amb diversitat funcional, el preu de la inscripció és de 10 euros. També es pot fer una aportació voluntària amb el dorsal solidari. I abans d'acabar, en el punt d'esports. Perquè la 27a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat ja té data, organitzada per l'Ajuntament de Sant Cugat a través de l'UMET, arriba el 9 de novembre al Parc de la Pollancreda. Més de 4.000 infants van participar en la darrera edició d'un dels actes més multitudinaris de la nostra ciutat, esportius, evidentment. El Cross Sant Cugatenc obrirà la temporada comarcal d'aquesta modalitat atlètica i continuarà sent l'acte més multitudinari esportiu de la ciutat. El calendari del Cross comarcal seria la primera jornada aquest 9 de novembre a Sant Cugat, la segona el 15 de novembre a Terrassa, la tercera a Rubí, encara no data per concretar, la quarta també per concretar en data a Rellinars i la cinquena a Castellbisbal.
Infomatí, edita i presenta Martí González.
I fins aquí el repàs matinal de l'actualitat amb aquest infomatí. Més notícies al web, a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials, a Facebook, X i Instagram, @cugatmedia.
Infomatí, serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast, Sant Cugat en 3 minuts.
Bon dia, us parla la Tina Forés. Repassem les notícies més destacades aquest dimecres 10 de setembre. Aquest curs 2025-2026 els mòbils estaran prohibits fins a final de quart d'ESO. Això, juntament amb l'auge de la intel·ligència artificial, són dos dels reptes als quals hauran de fer front des dels instituts i refer les seves normatives per tal d'adaptar-se. En el cas de la intel·ligència artificial, des de l'Institut Joaquim Aplà i Ferreres han posat molt d'èmfasi en sancionar possibles plagis de treballs fets a partir del ChatGPT o altres eines similars. Eva Miró és la coordinadora pedagògica del centre.
Quan es detecta un plagi, sobretot en treballs escrits, el que sí que hem posat per normativa és que cal fer una entrevista amb l'alumne. Si tu l'utilitzes per dir dona'm fonts bibliogràfiques, aporta'm estudis, dius, bueno, ho estàs utilitzant com a eina i ho referencies, cap problema. El problema és quan directament ho copies i ho fas passar per teu, no? Per producció teva pròpia. Aquí sí que la sanció és directa i és un zero, és un suspès.
Pel que fa a l'ús dels mòbils, les sancions també s'han deixat molt clares. Els alumnes l'han de guardar durant tota la jornada al seu armariet i no el poden treure ni a l'aula ni a l'hora del pati. Si s'enxampa algú amb el telèfon, se li requisa, es porta a secretaria i s'avisa la família i al final del dia el pot recollir. Si se l'enxampa més d'un cop, a més d'aquest procediment, també s'expulsa l'alumne durant un dia del centre i en cas que no el vulgui lliurar, directament se l'expulsa durant 3 dies. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya reforçarà el servei de tren a la línia Barcelona-Vallès aquest dijous amb motiu de la Diada. En concret, hi haurà 352 circulacions més a la línia que dona servei a Sant Cugat respecte a un festiu habitual, el que significa un augment del 49,8%. Entre les 10 i les 3 es doblaran les circulacions entre Plaça Catalunya i Sabadell i entre Plaça Catalunya i Terrassa, passant de 3 a 6 trens per hora i sentit. A la tarda, entre les 3 i les 9, es passarà de 3 a 10 trens per hora i sentit, com cada any per la Diada. A més, els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya il·luminaran amb els colors de la senyera les voltes de l'estació de Plaça Catalunya. I abans d'acabar, com sempre, us recomanem un dels actes de la nostra agenda. Avui ens fixem en un dels actes que formen part del programa d'activitats de la Diada Nacional de Catalunya a Sant Cugat, concretament en la Marxa de Torxes. Aquesta començarà 9:15 a la plaça Rafael Casanova i acabarà 9:15 a la plaça de l'1 d'octubre. La marxa reivindica el valor de les persones que han lluitat des de la derrota del 1714 per la plena recuperació de les llibertats nacionals. La marxa, així, s'afegeix a les que se celebren arreu de Catalunya pel dret a la independència. Com a novetat, hi haurà una parada on es vendran samarretes a la manifestació de la Diada i copes de cava. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa de ràdio que parla de ràdio.
La Maroteca de la Ràdio.
Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
La Maroteca de la Ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia, dimecres 10 de setembre del 2025. Us parla Martí González i aquí comença l'Infomatí.
Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Aquest curs 2025-2026 els mòbils estaran prohibits fins al final de quart d'ESO. Això, juntament amb l'auge de la IA, de la intel·ligència artificial, són dos dels reptes als quals hauran de fer front els instituts i també refer les seves normatives per tal d'adaptar-se. Per aquesta última, des de l'Institut Joaquim Aplai Ferreres han posat molt l'èmfasi en sancionar possibles plagis de treballs fets a partir, per exemple, del xat GPT o d'altres eines similars. Eva Miró és la coordinadora pedagoga del centre.
Quan es detecta un plagi, sobretot en treballs escrits, el que sí que hem posat per normativa és que cal fer una entrevista amb l'alumne. Si tu l'utilitzes per dir dona'm fonts bibliogràfiques, aporta'm estudis, dius, bueno, ho estàs utilitzant com a eina i ho referencies, cap problema. El problema és quan directament ho copies i ho fas passar per teu, no? Per producció teva pròpia. Aquí sí que la sanció és directa i és un zero, és un suspès.
Pel que fa a l'ús dels mòbils, les sancions també s'han deixat molt clares. Els alumnes l'han de guardar durant tota la jornada al seu armariet i no el poden treure ni a l'aula ni a l'hora del pati. Si s'enxampa algú amb telèfon, se li requisa, es porta a secretaria i s'avisa a la família i al final del dia el pot recollir. Si se l'enxampa més d'un cop, a més d'aquest procediment, també s'expulsa l'alumne durant un dia del centre. En cas que no el vulgui lliurar, directament se l'expulsa durant 3 dies. Podeu recuperar aquest tema d'obertura al nostre web www.cugat.com. Un web en què també hi trobareu que la ruta de tapes que torna a Sant Cugat del 18 al 28 de setembre amb 41 establiments i que estableix un rècord, per tant, de participació. La iniciativa, impulsada per Gremi d'Hostaleria i Restauració amb el patrocini d'Estrella d'Am i la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Cugat, arriba amb novetats. Abans que comenci la ruta, els amants de les tapes tindran l'oportunitat de participar en un sorteig especial registrant-se al web gastronosfera.com, on es posaran en joc 5 talonaris amb 10 tiquets per degustar 10 tapes de forma gratuïta. A més, es manté la votació popular a la millor tapa a través del mateix web. Aquest vot permet la participació al sorteig d'un sopar per a dues persones a 4 dels establiments que formen part d'aquesta ruta: el restaurant Brau, la Bodega Tomàs, el bar Casa Àngel i la Taverna Catalana. El preu de la tapa i el quinto o canya d'Estrella d'Am serà de 4,5 €. A més, alguns establiments oferiran la possibilitat de demanar la tapa amb un quinto de Boldam o una cervesa d'Aura, que tindrà un preu superior de 4,70 €. Enguany el Telparc, a més, també col·labora amb la proposta i distribuirà 1.500 tiquets d'aparcament gratuït de 30 minuts que es podran trobar als diversos establiments participants. A més, s'habilitarà una reserva especial per poder aparcar durant 24 hores per menys de 6 €, 5,95 €. El president del Gremi d'Hostaleria i Restauració de Sant Cugat, Roger Massaguer, ha assegurat durant la presentació que el rècord d'establiments que participaran l'enguany a l'edició d'enguany demostra que la ruta és una aposta d'èxit. La previsió del premi és tornar a trencar el rècord l'any vinent i arribar als 50 establiments adscrits. Per la seva banda, el tinent d'alcaldia de Comerç, Bernat Picornell, ha posat en valor també la iniciativa com un vehicle per dinamitzar la restauració local i donar a conèixer la varietat de propostes gastronòmiques que hi ha a Sant Cugat. Assegura que és una acció que dinamitza l'activitat econòmica i crea comunitat a la ciutat.
Infomatí, la informació local des de primera hora.
Canviem totalment de qüestió. Més de 60.000 palestins han estat assassinats per Israel a Gaza des que va esclatar l'ofensiva, es va augmentar l'ofensiva per ocupar aquest territori l'octubre del 2023. 2 anys després, Sant Cugat, en Palestina, vol mantenir viu el focus d'atenció en aquest genocidi. El col·lectiu està organitzant un acte on llegirà el nom dels més de 10.000 infants que han estat assassinats a la franja de Gaza. Serà una trobada que tindrà lloc el divendres 26 d'octubre de 7 del matí a 11 de la nit a la plaça de Lluís Millet, davant de l'estació de ferrocarrils al centre de Sant Cugat. Sant Cugat en Palestina busca voluntaris, per tant, per fer possible aquesta lectura d'aquests 10.000 noms d'infants assassinats. Per participar-hi cal inscriure en un formulari que podeu trobar, evidentment, també al nostre web www.cugat.cat.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I més informació en format breu. Els Mossos d'Esquadra van recuperar el passat 4 de setembre 11 ordinadors que havien robat d'un institut de Sant Cugat. Els ordinadors, juntament amb una gran quantitat de telèfons mòbils i altres ordinadors, es trobaven en dos immobles de Mataró que funcionaven com a centre de recepció, processament, estafes i revenda de terminals mòbils i estaven a punt d'enviar-los a països estrangers. Els ordinadors de l'Institut Sant Cugatenc, valorats en 1.600 euros, havien estat robats el 6 de desembre de 2024. Per tal de dur a terme el robatori, els lladres van forçar una persiana i van trencar una finestra del primer pis del centre. Aquesta investigació s'emmarca dins del pla Campai, una nova estratègia dels Mossos d'Esquadra enfocada en la lluita contra la multireincidència. I Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya reforçarà el servei de trens a la línia Barcelona-Vallès aquest dijous amb motiu de la Diada Nacional. En concret, hi haurà 352 circulacions més a la línia que dona servei a Sant Cugat respecte a un festiu habitual, el que significa un augment del 49,8%. Entre les 10 del matí i les 3 de la tarda es doblaran les circulacions entre el Plaça Catalunya i Sabadell i entre el Plaça Catalunya i Terrassa, passant de 3 a 6 trens per hora i sentit. A la tarda, entre les 3 i les 9 de la nit, es passarà de 3 a 10 trens per hora i sentit. Com cada any per a la Diada, a més, Ferrocarrils il·luminarà amb els colors de la senyera les voltes de l'estació de Plaça Catalunya, al sostre. L'ENS recomana utilitzar el transport públic per als desplaçaments cap als diferents actes que s'organitzin durant aquesta jornada i evitar d'aquesta manera l'ús del vehicle privat. I torna la marxa solidària Pas per tu, que arriba a la seva 8a edició i ho fa amb una imatge renovada. El recorregut de 7 quilòmetres tindrà lloc el dissabte 18 d'octubre a partir de les 10 del matí, amb sortida i arribada al parc de Ramon Barnils, habitualment al Pi d'en Xandri, i botifarrada també al final, aquest mateix parc Ramon Barnils. També hi ha un recorregut adaptat d'un quilòmetre. L'objectiu un any més és recollir fons a benefici dels projectes del taller Geroni de Moragues, Sant Cugat, per a persones amb discapacitat intel·lectual, trastorn de l'espectre autista i trastorns de salut mental. Les inscripcions estan obertes fins a finals de setembre per un preu de 17 euros cada dorsal, amb samarreta i botifarra inclosa per als menors de 14 anys i els majors de 65. A més de les persones amb diversitat funcional, el preu de la inscripció és de 10 euros. També es pot fer una aportació voluntària amb el dorsal solidari. I abans d'acabar, en el punt d'esports. Perquè la 27a edició del Cross Ciutat de Sant Cugat ja té data, organitzada per l'Ajuntament de Sant Cugat a través de l'UMET, arriba el 9 de novembre al Parc de la Pollancreda. Més de 4.000 infants van participar en la darrera edició d'un dels actes més multitudinaris de la nostra ciutat, esportius, evidentment. El Cross Sant Cugatenc obrirà la temporada comarcal d'aquesta modalitat atlètica i continuarà sent l'acte més multitudinari esportiu de la ciutat. El calendari del Cross comarcal, que seria la primera jornada aquest 9 de novembre a Sant Cugat, la segona el 15 de novembre a Terrassa, la tercera a Rubí, encara no data per concretar, la quarta també per concretar en data a Rellinars i la cinquena a Castellbisbal.
Infomatí, edita i presenta Martí González.
I fins aquí el repàs matinal de l'actualitat amb aquest infomatí. Més notícies al web, a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials, a Facebook, X i Instagram, @CugatMedia.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
Bon dia, us parla la Tina Forés. Repassem les notícies més destacades aquest dimecres 10 de setembre. Aquest curs 2025-2026 els mòbils estaran prohibits fins a final de quart d'ESO. Això, juntament amb l'auge de la intel·ligència artificial, són dos dels reptes als quals hauran de fer front des dels instituts i refer les seves normatives per tal d'adaptar-se. En el cas de la intel·ligència artificial, des de l'Institut Joaquim Aplà i Ferreres han posat molt d'èmfasi en sancionar possibles plagis de treballs fets a partir del ChatGPT o altres eines similars. Eva Miró és la coordinadora pedagògica del centre.
Quan es detecta un plagi, sobretot en treballs escrits, el que sí que hem posat per normativa és que cal fer una entrevista amb l'alumne. Si tu l'utilitzes per dir dona'm fonts bibliogràfiques, aporta'm estudis, dius, bueno, ho estàs utilitzant com a eina i ho referencies, cap problema. El problema és quan directament ho copies i ho fas passar per teu, no? Per producció teva pròpia. Aquí sí que la sanció és directa i és un zero, és un suspès.
Pel que fa a l'ús dels mòbils, les sancions també s'han deixat molt clares. Els alumnes l'han de guardar durant tota la jornada al seu armariet i no el poden treure ni a l'aula ni a l'hora del pati. Si s'enxampa algú amb el telèfon, se li requisa, es porta a secretaria i s'avisa la família i al final del dia el pot recollir. Si se l'enxampa més d'un cop, a més d'aquest procediment, també s'expulsa l'alumne durant un dia del centre i en cas que no el vulgui lliurar, directament se l'expulsa durant 3 dies. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya reforçarà el servei de tren a la línia Barcelona-Vallès aquest dijous amb motiu de la Diada. En concret, hi haurà 352 circulacions més a la línia que dona servei a Sant Cugat respecte a un festiu habitual, el que significa un augment del 49,8%. Entre les 10 i les 3 es doblaran les circulacions entre Plaça Catalunya i Sabadell i entre Plaça Catalunya i Terrassa, passant de 3 a 6 trens per hora i sentit. A la tarda, entre les 3 i les 9, es passarà de 3 a 10 trens per hora i sentit, com cada any per la Diada. A més, els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya il·luminaran amb els colors de la senyera les voltes de l'estació de Plaça Catalunya. I abans d'acabar, com sempre, us recomanem un dels actes de la nostra agenda. Avui ens fixem en un dels actes que formen part del programa d'activitats de la Diada Nacional de Catalunya a Sant Cugat, concretament en la Marxa de Torxes. Aquesta començarà 9:15 a la plaça Rafael Casanova i acabarà 9:45 a la plaça de l'1 d'octubre. La marxa reivindica el valor de les persones que han lluitat des de la derrota del 1714 per la plena recuperació de les llibertats nacionals. La marxa, així, s'afegeix a les que se celebren arreu de Catalunya pel dret a la independència. Com a novetat, hi haurà una parada on es vendran samarretes a la manifestació de la Diada i copes de cava. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la Xarxa de Comunicació Local.
FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Levántate, ya suena el despertador. El aeropuerto atestado, no llegas al control. Los turistas con ansias de comerse el mundo. No dejan a nadie que llegue a su turno. Y en un mar de nubes, sentado en mi sillón, imaginando mi inquieto, buscando en algún rincón un lugar donde poder estampar mi huella. Nervios e ilusión, locura que embriaga todo mi alrededor. Cualquier viaje, quito frenos y me pongo a vivir. Todo está claro, con mapa en mano y una ruta a seguir. Y si me excedo en mi camino, buen cobijo mis amigos. Vicios y descontrol. Amanece en cualquier sitio, desayuno para paliar la resaca. Ayer noche la cordura ya no estaba. Alucinante, dialogar con las miradas que se cruzan y resultan expectantes. Que no concibo el tiempo aquí.
me pongo a vivir. Todo está claro, con mapa en mano y una ruta se...
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo.
Bon dia, són 9:15 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el Congrés tombarà la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja setmanals. El veto de Junts, que alega greuges econòmics importants per a la petita i mitjana empresa catalana, escenificarà aquest dimecres la primera derrota del govern de Pedro Sánchez d'aquest curs polític a la cambra. La mesura, que també compta amb el rebuig de la patronal, que es va despenjar de les negociacions, té el suport dels sindicats i s'estima que hauria de beneficiar a més de 12 milions de treballadors. De seguida en parlarem aquí en directe al plató amb el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros. I més qüestions. La flotilla Global Summit denuncia un segon atac amb drons a una de les seves embarcacions en aigües de Tunísia. Hauria provocat un altre incendi a la coberta que s'ha pogut extingir sense ferits. Mentrestant, Israel ha matat 5 líders de la cúpula de Hamas a Qatar. El govern vol prohibir fumar i vapejar als menors d'edat, eliminar completament el fum a les terrasses de bars i restaurants, així com als parcs infantils i a les estacions de transport a l'aire lliure. El projecte de llei ha de rebre ara el vistiplau al Congrés. La Generalitat planificarà les obres de Rodalies perquè no se solapin i perquè perjudiquin el menys possible els usuaris. El govern, Renfe i Adif crearan una oficina tècnica que les coordinarà. Una de les més complexes, el macrotall de l'R3, que finalment començarà el 7 d'octubre. I en esports, el partit de Lliga de diumenge entre el Barça i el València jugarà finalment a l'estadi Johan Cruyff. La instal·lació, amb cabuda per a 6.000 aficionats, ja s'està adaptant per complir amb la normativa de la competició. El club obrirà aquest matí un procés d'inscripció perquè els socis sol·licitin les entrades, que seran de pagament.
Notícies en xarxa, edició matí.
El govern espanyol assumeix que avui descarrilarà al Congrés dels Diputats la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja setmanals, una mesura que compta amb el suport dels sindicats i que beneficiaria a més de 12 milions de treballadors. La votació es farà aquesta mateixa tarda, però malgrat la pressió de l'executiu i dels sindicats, Junts per Catalunya ja ha advertit que no retirarà l'esmena a la totalitat. Així doncs, el rebuig del Juntaire, sumat al del PP i Vox, impedirà que la llei tiri endavant. En té més detalls l'Arnau Olmos.
Segons la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, la seva formació està a favor de reduir la jornada laboral, però no en els termes que ha plantejat la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz. Entre els arguments esgrimits per tombar la iniciativa a la Cambra Baixa, Nogueras ha assegurat que obligar a aplicar una jornada de 37 hores i mitja a agricultors, botiguers o autònoms és incompatible amb la viabilitat dels seus negocis i que això posaria llocs de feina en risc. Amb tot, el govern espanyol no tira la tovallola. Segons Pilar Alegría, la portaveu de l'executiu, aquest entrebanc suposa només un ajornament de la mesura.
Para nosotros en absoluto es un punto y final. Es un punto y seguido. Y yo creo que, en fin, las cartas están bastante claras, pero creo que también es importante que cada grupo parlamentario, que cada partido político se retrate.
Davant el trencament de les negociacions polítiques, els sindicats han traslladat la pressió al carrer. Membres de Comissions Obreres i UGT han passat la nit tancats a l'església madrilenya de Sant Carlos Borromeo per exigir als partits que no impedeixin el debat parlamentari de la reducció de la jornada laboral. Pepe Álvarez és el secretari general de l'UGT.
Más del 80%, casi el 83% de los ciudadanos y las ciudadanas manifiestan que quieren que se reduzca el tiempo de trabajo y los diputados y las diputadas de Cataluña no pueden ser ajenas a esta reivindicación, a este posicionamiento de la sociedad catalana.
Les mobilitzacions sindicals es repetiran aquest matí a diverses ciutats catalanes, amb especial protagonisme de la concentració que es farà davant la seu de la patronal Foment a Barcelona.
Una mobilització a la capital catalana a la qual també s'hi sumaran els secretaris confederals dels dos sindicats, Pepe Álvarez i Unai Sordo. Per parlar d'aquesta reivindicació de la reducció de la jornada laboral, ens acompanya avui al plató del Notícies en xarxa el secretari general de la UGT a Catalunya, el senyor Camil Ros. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia.
No sé com estan els ànims, tenint en compte que ja es preveu, no?, que aquesta llei, almenys avui, embarrancarà perquè Junts no li donarà suport.
Sí, sembla, no? Si no hi ha un canvi d'escenari, en política sempre tot és possible, no?
Però queden poques hores.
Bueno, si estiguessin negociant, és a dir, si no haguessin manifestat el no, doncs, bueno, podria passar, ha passat en altres votacions que no sap. No? Però jo espero que d'aquí a la tarda puguin rectificar, perquè primer el que se li ha de dir a la gent és que avui no es votava les 37 hores i mitja, sinó que avui es votava l'acceptació a tràmit d'aquesta llei, que després es podien fer esmenes, debatre. Per tant, l'excusa de Junts de dir, en algun lloc han dit que no és la llei que ells voldrien, no sé què, no sé quantos...
Sí, sí, que no s'hi oposen, de fet.
Bueno, doncs si no t'hi oposes, fes el debat democràtic, accepta la tràmit i després presenta les esmenes i fes el teu model. A mi també m'arriba que en algunes de les reunions que han fet tampoc han plantejat models alternatius. Nosaltres ho vam dir de manera molt clara. Nosaltres demanem l'acceptació a tràmit i que es faci el procés d'esmenes, perquè hi ha un moment en què la patronal, doncs, va sortir, va marxar de la negociació. Llavors hem fet una proposta de mínims amb voluntat de negociar. Amb voluntat de negociar amb quin temps s'ha d'aplicar la reducció de jornada. Com ho fem en aquells sectors on la jornada laboral està més a 40 hores? Hi ha molts sectors que no estan a 40 hores, sí que n'hi ha que estan a 40 hores. Com ho fem? Com ho fem per tamany d'empresa? Per tant, no han volgut debatre, per tant, és una excusa allò que diuen de mal pagador.
A què ho atribueixen, llavors, la causa real, eh?
No ho sé, jo conec... perquè clar, durant tot aquest temps hem estat parlant amb gent i amb gent de Junts. Jo sé que hi ha gent de Junts, com també, doncs, primer que està més per negociar aquesta llei i Foment del Treball no, jo conec a gent de Junts que nosaltres han manifestat que en el fons ja estan d'acord, no? Suposo que també, doncs, per desgràcia, el pim-pam polític i la conjuntura política hi deu haver afectat, però el problema és que això no és una llei, com podríem dir, neutra o que no afecta a la gent, afecta a la gent. És a dir, tu poder tindre a l'any que ve o quan s'acabés aplicant, si tu estàs en una jornada de 40 hores o una reducció, no?, de mitja hora cada dia, o com a molts llocs es fan còmput anual, en còmput anual són entre 12 i 14 dies que tindríem més lliures a l'any. Doncs en una empresa tu pots aplicar, doncs poses més pots algun dia de vacances i també pots reduir jornada. Clar, això és una millora tangible per a la gent. Per tant, jo crec que aquí la gent també haurà de donar explicacions a tota aquella gent que està en contra, que no només és Junts,
el Vox, PP,
i el Sánchez Llibre, no? Dient, clar, són els arguments, també ell escoltava un argument que deien que alguns treballadors passarien de 40 hores a zero. Això és el mateix que deia el governador del Banc d'Espanya quan demanàvem que el salari mínim arribés a 1.000 euros. I ara està a 1.100 i l'economia està millor i la gent té més ingressos. Per tant, són excursió. Crec que és un dia doncs, bueno, per estar molestos i emprenyats, però també els diem una cosa molt clara. Nosaltres, el sindicalisme, no ens resignem i, per tant, nosaltres continuarem. Si nosaltres, quan les retallades, quan les reformes laborals haguéssim dit, ui, això està perdut, fem tres manifestacions, això està perdut. No, persistir, ara hem derogat la reforma laboral. El salari mínim vam aconseguir que passés de 500-600 a 1.100 i encara nosaltres continuarem. I nosaltres, per tant, el que li demanem al govern també és que torni a presentar la llei i que tornem a iniciar el procés. I, per tant, no pararem. Avui no és un acte, la mobilització que farem ara al matí, de dir, no, pum, i el nostre malestar i no sé què, i Junts, no, nosaltres diem això, però al mateix temps nosaltres continuarem a la reivindicació, perquè també ho hem dit, les 37 i mitja no és el final, això és una gradualitat cap a les 35 i cap a la jornada de 4 dies.
Això estaria com molt lluny, no?, la línia temporal.
Bueno, tot està molt lluny fins que arriba, i si tu no fas perquè arribi, doncs no arriba mai. A la funció pública estan a 35 hores, per posar un exemple, doncs si no s'hagués reivindicat i haguessin arribat acords, no s'hagués arribat, no? Que preferiríem, evidentment, que tot fes abans. Hem aconseguit un mercat de treball, l'economia més o menys, els números en general surten bé, hem aconseguit un model de treball en què hi ha millors condicions de treball, amb l'estabilitat que hi ha de la reforma laboral. Hem aconseguit increments de salari com el del salari mínim i d'alguns convenis, no? Pues l'altre element que és determinant per acabar, doncs, de viure millor és treballar menys. Els nostres pares, els nostres avis, l'objectiu era quantes més hores extres millor. Quan acabaven de treballar, pel raconet, per la segona residència. Tu ara li preguntes a la gent i la gent el que vol és
temps,
la seva jornada, i si pot menys, per tindre temps per fer altres coses. Per tant, és un sentiment general. El CEO, l'enquesta que va fer la primavera passada deia que el 87% dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya estaven a favor de reduir el temps de treball. Quan baixava la pregunta per votants de partits, tots els partits, de Junts, PP, Vox, Aliança Catalana i, evidentment, els partits d'esquerres, tots estaven amb més d'un 60% a favor. Per tant, és un sentit general i transversal. I, doncs,
com es convenç els partits i les patronals que pensen que això portarà a la desaparició d'empreses, empreses que no podran sostenir, que hauran de tancar o que hauran d'acomiadar treballadors?
Que vinguin i m'ensenyin. Que vinguin i m'ensenyin i en parlem. Jo no vull tancar cap empresa per qualsevol legislació que hi ha, bueno, excepte les que puguin no tindre mesures de seguretat, de no sé què, i no... Per tant, és perfectament adaptable. Estem parlant que la jornada mitja està en 38 dies caig, i n'hi ha que estan a 40, evidentment. Passem a 37 i mitja. Si diguessis, hem de passar de 40 a 35 o a 32, sí que és molt fort, no? Jo pregunto, en una empresa d'oficines, quants faxos envien? Quantes fotocòpies fan? Quantes vegades van a fer gestions als bancs? Això fa 10-15 anys es feia, i ara no es fa. Això ho pots quantificar en hores i segurament ja surten aquestes 2.5 de les setmanes. En totes les empreses es pot acordar el procés perquè es faci sense problema. I una altra cosa que jo també li plantejava a Junts en algunes de les moltes converses que he tingut, això era abans de l'estiu, amb el govern del president Puigdemont es va parlar tot el tema de la reforma horària, que és la racionalització dels horaris, d'allò, hi havia tota una sèrie de mesures. Això també ajuda, perquè al final, el de treballar menys, i com deies tu, no?, el de tindre més temps per gaudir, hem d'ordenar horaris de la societat, no? Per exemple, em deien aquest estiu en el sector d'hostaleria, hi ha pràcticament ningú reserva taula per sopar fins i tot a l'estiu a les 10, 10:30, no? A l'hàbit, si pel Covid, per altres qüestions, no? Ja anem a sopar entre 8 i 10, quan abans, no?, anàvem a partir de les 10. Bueno, doncs hi ha hàbits que s'han modificat, altres que no. Per tant, és una concepció global. Les empreses i tot, no?, on estem aquí, quins mitjans tecnològics tenien fa 10, 15 o 20 anys, i per tant hem de fer que la tecnologia vagi al servei no de comptar resultats de més beneficis, sinó de les persones, i les empreses doncs també han d'invertir les persones. Invertir en el temps de les persones, doncs jo crec que és el que hem de poder parlar, i no aquests debats de pim-pam que es barregen en el moment polític i que no ajuda, i que per tant avui és una votació contrària. Demà és la Diada Nacional de Catalunya. Doncs defensar Catalunya és que la gent a Catalunya visqui millor, i en aquests moments defensar Catalunya és reduir el temps de treball, perquè la gent de Catalunya en un 87% vol treballar menys. I per tant, defensar Catalunya, que jo sóc defensor de la llengua, de la identitat, de la cultura, de la història, però també dels drets. La bandera catalana també són drets socials de la gent. Catalunya ha estat una terra d'acollida, d'immigració, no?, que ho hem de continuar fent, però també perquè la gent visqui millor, i en aquests moments defensar Catalunya és que la gent pugui treballar menys per viure millor.
I molt breument, parlem d'aquesta mobilització que fan en aquest matí a les 10, no?
Sí, davant de Foment del Treball, que ha estat l'altre, és a dir, el Sánchez Llibre amb el seu amic Duran i Lleida, que assessora els grans supermercats, són el piquet patronal principalment, que també ha estat en contra. És a dir, hauríem de fer una foto que seria, no?, el Feijó, l'Abascal, no?, la Míriam i el Sánchez Llibre. I aquesta foto són els que estan en contra, però que sàpiguen que, bueno, avui doncs, potser diran que estan contents, però el Sánchez Llibre, prenent aquesta actitud, el que fa és que encara hi hagi més conflictivitat laboral, perquè hi ha molts convenis que ja ens van mobilitzar l'estiu que estan bloquejats en part per la reducció del temps de treball, i per tant doncs, hi haurà més conflictivitat laboral en convenis col·lectius a tot arreu, perquè si tu no ho pots aplicar per l'acord i el diàleg, doncs has d'utilitzar la mobilització i altres elements, no? Per tant, ens mobilitzarem a les 10, ahir també doncs, els secretaris generals a nivell estatal van dir que vindrien, no? Vull dir, ara estan de camí, per tant farem doncs un acte potent per visualitzar, però que la gent tingui clar que no farem aquest acte, direm estem emprenyats, no sé què, ja està tot perdut, que demà continuarem, que demà la pancarta, quan fem l'ofrena davant del moviment de Rafael de Casanovas, doncs parlarem de la reducció del temps de treball, i no pararem fins que ho aconseguim.
Camil Ros, secretari general de la UGT a Catalunya, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres. Bon dia.
Gràcies, bon dia.
Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
Pas endavant de la futura llei antitabac. El Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei que prohibirà fumar i vapejar els menors d'edat i que eliminarà el fum de terrasses, de bars i restaurants, estacions de transport a l'aire lliure i parcs infantils, entre altres espais. La norma encara ha d'aconseguir el vistiplau del Congrés, però el sector de la restauració comença ja a pensar en les conseqüències que pot tenir aquesta prohibició. Anem ara fins a Reus. Allà hi tenim les companyes Clara Marquiegui i Paula Jansà de Canal Reus. Paula, bon dia. Què és el que n'opinen els restauradors?
Bon dia, companys. Doncs de moment us puc avançar que estan preocupats per aquest avantprojecte. Anem a parlar de tot plegat i ho fem primer amb el Víctor Perales, que ell és restaurador aquí de Reus. Molt bona tarda. Hola. Ai, molt bon dia.
Bon dia.
No sé ja en quina hora vivim. Com rebeu vosaltres com a restauradors aquesta notícia d'avantprojecte?
Doncs bé, amb preocupació, perquè veiem que ens ve una altra feina al damunt que no ens pertoca. No podem estar al carrer fent de policia. I sembla que això serà el que ens tocarà fer, no? Aleshores, és preocupant que un lloc una altra vegada es faci una normativa i impliqui a nosaltres amb una acció que no hauria de ser la nostra, que és vigilar el carrer que es pugui fumar o no, perquè creiem que serà un punt de confrontació amb els nostres clients i amb els que no ho són.
Abans em comentaves, clar, imagina que algú passa caminant pel carrer, perquè aquesta llei implica que has d'estar 15 metres allunyat de les terrasses, i troba una mica en una terrassa i s'apropa a parlar. Clar, què heu de fer vosaltres com a restauradors davant d'això?
Sí, primer, estar allí present per poder-ho veure, i segon, anar a dir-li que allí no pot fumar, no? Aleshores, és una cosa que ens preocupa perquè pot ser un punt de confrontació, com bé et deia, amb la gent que és clienta i amb la que no.
Doncs Víctor, moltíssimes gràcies. Anem a parlar també, incorporem amb aquesta conversa a la Sílvia, que ella també és restauradora. Molt bon dia, Sílvia.
Bon dia.
El Víctor deia, creu que haureu de fer de policies, com ho veus tu?
Bueno, jo veig que no estaríem massa d'acord amb el tema, bueno, gens d'acord, perquè a les terrasses justament és quan la màxima, un 75% de la clientela és fumadora, la gent que va a la terrassa, gent que no és fumadora, per cert, també, però la majoria de gent és fumadora. Llavors, un restaurador, això ens perjudicaria moltíssim, a part de que no, si no es pot fumar pel carrer, és una bogeria el no poder fumar. Vull dir, si no es pot fumar, s'hauria de treure la llei de poder fumar, però això no és. Així que, no sé, jo crec que tampoc no tinc temps per estar vigilant si algú fuma o no fuma. Estaria d'acord si la terrassa fos tancada o un lloc tancat que no es pugui fumar. Fins aquí, d'acord, perquè molestem els demés o perjudiquem la salut dels demés. Però qui és fumador sap perfectament el que està fent. Llavors, crec que és un lloc on la gent consumeix, fuma. És una cosa bona pel restaurador.
Sílvia, doncs moltíssimes gràcies, i com bé dèieu, companys, això necessita ara el vistit blau del govern, i també passaran 12 mesos per la seva implantació, perquè es pugui adaptar la ciutadania, també els restauradors en aquest cas, i també perquè la gent que fa, les comerços i entitats que fan, les empreses que fan aquests productes de tabac, doncs puguin adaptar els seus productes en aquesta nova normativa.
Paula Jansà, companyes de Canal Reus, gràcies per aquesta connexió en directe. Molt bon dia. Israel ha llançat en les darreres hores un bombardeig contra un edifici de la capital de Qatar, a Doha, on ha provocat la mort de 5 líders de Hamas. L'organització palestina ha reconegut les víctimes, però assegura que no formaven part de l'equip negociador de l'alto al foc. Mentrestant, la flotilla Global Sumut denuncia que ha patit un segon atac en el seu trajecte cap a Gaza. Assegura que ha patit l'acció d'un dron mentre atracava en aigües tunisianes. I tot plegat quan els tripulants sostenen que ja van ser víctimes d'una altra agressió que va generar un incendi sense ferits a la coberta d'una de les embarcacions. La policia de Tunísia assegura que no ha detectat cap dron sobrevolant el vaixell i ho atribueix a un accident. I ho hem dit en titulars, la Generalitat planificarà les obres de Rodalies perquè no se solapin i per procurar que perjudiquin el menys possible als usuaris. El govern, Renfe i Adif crearan una oficina tècnica que les coordinarà i, si cal, canviarà les dates previstes inicialment de les obres. És el cas, per exemple, del macrotall de l'R3, que havia de començar el 27 de setembre, però que es farà finalment a partir del 7 d'octubre. De seguit els detalls, la nostra companya Mont Carvajal.
El govern presentarà a finals de mes una oficina tècnica amb una desena de treballadors que coordinarà les obres a la xarxa de Rodalies. Ho farà amb una mirada global, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque, també tenint en compte els usuaris i no només la millora de la infraestructura.
Veure quins riscos tenen les obres, anticipar-nos aquests riscos i, en definitiva, fer, com es deia, un canvi de mirada radical. Tan important és la millora de la infraestructura com que el servei es pugui produir en les millors condicions possibles mentre aquesta es va produint.
L'oficina informarà un cop per setmana l'opinió pública sobre les incidències que hi ha hagut i sobre la puntualitat dels trens. També reforçarà el personal als tallers perquè es pugui reparar els trens durant els caps de setmana. Les obres de la R3 s'han posposat el 7 d'octubre perquè solapaven amb les que es faran a Castelldefels i a la prolongació de l'estació de Vic. I així, segons Paneque, s'evitarà estressar el sistema.
Falten 9 minuts perquè siguin les 9 en punt del matí. Repassem l'actualitat esportiva. Marta Casas, bon dia. El Barça-València jugarà finalment a l'estadi Johan Cruyff, eh?
Els permisos per reobrir el Camp Nou no han arribat a temps i, per tant, el partit de Lliga s'haurà de traslladar diumenge a les 9 de la nit, aquest Barça-València, a l'estadi Johan Cruyff. El club ha escollit aquesta instal·lació davant la impossibilitat de jugar a Montjuïc i ja l'està adaptant per complir amb la normativa de la competició. La capacitat del Johan Cruyff és de 6.000 espectadors. Per aquest motiu, l'entitat obrirà aquest matí a partir de les 10 un període perquè els socis sol·licitin les entrades, que seran de pagament, en preferència per a tots aquells que els darrers dos cursos han demanat el passi per a l'estadi.